L'IVA del gas baixarà del 21 al 5% fins a finals d'any. Així ho ha aprovat el Consell de Ministres, deixant la porta oberta a prorrogar la mesura més enllà del 31 de desembre, si és necessari. I un nou estudi del RAC revela que el 60% dels conductors de patinet elèctric reconeix que circula per damunt de la velocitat permesa. A més, 3 de cada 10 usuaris utilitzen la vorera habitualment i el mateix percentatge admet que no coneix la normativa de circulació. Així ho ha constatat Olga Arnau, presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, en una entrevista a la xarxa, on també ha destacat la importància de fer campanyes de sensibilització i educació.
Moltes policies ja han adquirit patinets per poder fer aquesta educació viària ja a les escoles i també en els centres d'educació secundària, perquè són els que en fan més ús.
Ha afegit, a més, que molts municipis encara no tenen les eines necessàries per canalitzar la circulació d'aquest tipus de transport. El Consorci d'Aigües de Tarragona instal·larà més de 80 quilòmetres de fibra òptica a la canonada principal, que envia aigua de l'Ebre als nuclis de la població i també empreses del camp per poder detectar possibles fuites i trencaments. En els darrers 2 anys hi ha hagut 2 incidents canals Terres de l'Ebre, Dani Camacho.
Al gener del 2020, la canonada del Consorci se va trencar a l'alçada de l'Ampolla i va inundar part del poble. Un any després, el trencament va ser a l'Ametlla de Mar, tot i que amb menys destrosses. Ara la instal·lació de la fibra òptica podrà detectar i prevenir estos col·lapses de la canonada principal. Joan Alginet és el president del CAT.
Però és cert que les circumstàncies ens han provocat dues situacions, dos episodis de tensió, que el que volem és tenir la capacitat com a consorci d'evitar-les.
Ara mateix ja hi ha instal·lada la fibra òptica des de l'Ampolla fins a l'Ametlla de Mar en un tram de 15 quilòmetres i ja se pot consultar en temps real l'estat de la canonada i els petits trencaments. Des del Consorci d'Aigües de Tarragona asseguren que és una obra de grans magnituds i única a Europa. La inversió final serà de més de 7 milions d'euros.
La caiguda en la producció d'oli d'oliva a Catalunya pot superar el 50%. Aquesta previsió situaria la collita a Catalunya per sota de les 19.000 tones, la més baixa dels darrers anys. En un FM, Maria Lara.
Les causes són les onades de calor que s'han succeït des del mes de maig, la sequera acumulada des de fa 2 anys i les gelades del passat mes d'abril. De fet, a l'abril van passar unes gelades molt fortes amb temperatures sota zero a més de 30 graus en qüestió de dies. Una collita molt escassa i l'increment de les despeses energètiques i d'elaboració repercuteixen directament sobre una menor producció i el cost per quilo d'oli produït s'incrementa notablement. Antoni Galceran és el responsable d'oli d'oliva d'EFCAC.
La producció d'oli d'oliva baixarà més del 50% respecte a l'any passat. Venim d'una collita bastant bona, 39.000 tones, i ara doncs, creiem que baixarem a les 19.000. Les causes, doncs, la sequera, les fortes calorades, també algun problema de fongs la primavera, inclús les gelades d'abril, tot ha influït i s'ha ajuntat perquè sigui una collita que serà molt baixa. Sí.
A nivell europeu es preveu una caiguda del 35% de la producció, que se situaria en 1.470.000 tones, fet que suposa una reducció de la disponibilitat d'oli al mercat internacional de gairebé 800.000 tones.
I en esports, avui a les 9 de la nit, al Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona, es decideix el nou campió de la Lliga Catalana de l'ACB. La final la jugaran el Joventut de Badalona, que ha eliminat el Baxi Manresa per 96-89, després de capgirar el resultat advers, contra el Barça, que ha eliminat el Bàsquet Girona en el duel de les semifinals. I pel que fa al temps, a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu Occidental que portaran ruixats al Ripollès. També al vespre s'esperen ruixats més intensos entre el Baix Penedès i el Montsià. Pel que fa a les temperatures, hi haurà una petita davallada tant de les màximes com de les mínimes. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I bon dimecres 21 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Joc. Amb Martí González.
Dimecres 21 de setembre, avui el Barça i la Penya jugaran a Tarragona el primer títol oficial de la temporada de bàsquet, després d'una pretemporada atípica marcada per les competicions internacionals, per l'Eurobàsquet, per la Copa Amèrica de Seleccions. Ahir va començar la Lliga Catalana ACB amb la remuntada del Joventut, que va fer una gran segona meitat, sobreposant-se al bon inici del Baxi Manresa, el vigent campió, recordem, a la primera semifinal, mentre que a un Barça amb moltes cares noves i baixes encara destacades, com per exemple la de Mirotić, va superar a un lluitador bàsquet Girona, que obrirà just de d'aquí una setmana la primera jornada de la Lliga CB contra el Real Madrid a Fontejau. Abans, però, tindrem dos Barça Joventut, el d'avui amb un títol en joc, aquesta Lliga Catalana CB en un Palau d'Esports de Catalunya de Tarragona que s'espera ple de gom a gom, i el segon de dissabte a les semifinals de la Supercopa Espanyola. Avui, evidentment, parlarem molt de bàsquet, però també d'hoquei patins, perquè avui es completa la tercera jornada de l'hoquei Lliga Masculina amb un Lleida-Calafell, una lliga en què ja es desmarquen Barça, Liceo i Noia, i també tenim hoquei herba, waterpolo i molt més, tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem de ser pendents a l'esport de casa nostra. Amb Albert Soler, Albert, bon dia.
Bon dia, Martí.
Comencem amb una última hora d'aquest mateix migdia. Alexia Putellas i Laia Palau, medalles d'or al mèrit esportiu per l'Ajuntament de Barcelona.
Les dues esportistes, màxims exponents del futbol i del bàsquet català femení, han estat guardonades per unanimitat pel consistori barceloní i rebran el reconeixement properament.
No guardó, per tant, per dues esportistes que han acumulat ja uns quants, tant de col·lectius com d'individual. Recordem que Laia Palau es va retirar al final de la temporada passada i també va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi. Un matí en què tothom parla de la informació publicada pel diari El Mundo sobre les exigències de renovació de l'últim contracte de Leo Messi amb el Barça l'estiu del 2020.
Segons el diari, l'argentí exigia una prima de 10 milions d'euros només per signar la renovació, a més d'una llotja privada al Camp Nou per a la seva família i la de Luis Suárez, un vol anual privat per a la seva família a Argentina i recuperar amb interessos les retallades i els diferiments imposades per la pandèmia. També volia que la clàusula de rescisió baixés fins a la simbòlica xifra de 10.000 euros per poder deixar el Barça quan volgués. Tot això va ser el primer estiu de pandèmia, quan, després del 2-8 contra el Bayern de Múnich, Messi va enviar el famós burofax per demanar al club de marxar.
Segons la publicació del Mundo, Messi cobrava en aquell moment 75 milions d'euros nets per temporada, i aquestes exigències les va fer el representant i pare del jugador, Jorge Messi, a través d'una cadena de correus electrònics. N'estarem pendents si publiquen noves informacions al respecte. També en futbol, ho explicàvem ahir, la plantilla de l'Espanyol ha escollit ja els seus capitans.
L'únic que repeteix respecte a la temporada passada és Sergi Darder, que passa a ser el primer capità. Estrenen responsabilitat el central Sergi Gómez, un dels nouvinguts aquesta temporada, José Lumato i Leandro Cabrera.
També en futbol, Aitana Bonmatí és baixa de nou per molèsties musculars.
La jugadora catalana arrossega molèsties al quàdriceps de la cuixa dreta i la seva evolució marcarà el temps de baixa. Aitana acabava de rebre l'alta de la lesió al soli que va patir a l'inici de temporada, tot i que no va poder jugar en el debut de les blaugranes en Lliga dissabte passat per sanció.
En bàsquet, Barça i Penya jugaran avui a Tarragona el primer títol de la temporada a la Lliga Catalana ACB.
Ahir a les semifinals, els verd i negres van remuntar contra el Baxi Manresa, vigent campió de la competició, per acabar imposant-se 89-96 amb una gran segona meitat. El Barça, amb poc rodatge, ple de cares noves i sense Sanli, Higgins ni Mirotic, entre d'altres, va superar un combatiu però irregular bàsquet Girona liderat per Aito García Reneses a la banqueta i Dusan Miletic a la pista, que va fer 25 punts.
Avui a les 9, com dèiem, a un Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, l'anella mediterrània, que es preveu ple de gom a gom com a les semifinals d'ahir, tindrà lloc la final entre Barça i Joventut en un partit que es repetirà dissabte que ve a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. També dissabte, a l'altra semifinal, s'enfrontaran el Real Madrid i el Betis. I a la Lliga Catalana CB, que comença ja en 7 dies.
El bàsquet Girona obrirà la primera jornada rebent a Fontejau precisament el vigent campió, el Madrid, dimecres de la setmana que ve. Dijous 29 serà el torn del Baxi Manresa, que també jugarà a casa al Nou Congost contra el Lenovo Tenerife, i divendres debutaran el Barça i la Penya. Els blaugranes jugaran a la pista del Gran Canària i el Joventut rebrà el Bilbao Bàsquet.
Tot això a la Lliga ACB. Un parell més de punts de bàsquet. Avui juga el partit amistós de pretemporada al Força Lleida, de l'Eport.
A les 8 del vespre, els lleidatans visitaran la pista de l'Osca, el rival de categoria inferior i el qual ja es van imposar clarament el 10 de setembre, també en partit de pretemporada, de gairebé 30 punts. El Força Lleida es jugarà la setmana que ve, dilluns a la tarda i dijous la tornada al títol de Lliga Catalana Alep Or contra el Morabanc Andorra.
I a la Lliga Catalana Femenina 2, victòria ahir de la Unió Esportiva Mataró, que les classifica per a la final a 4.
Les mataronines es van imposar al Cerdanyola per 62-47 i van obtenir el bitllet per a la fase final de la competició, que es disputarà aquest cap de setmana a Vic. Els altres equips participants seran el Viladecans, rival del Mataró a les semifinals, i el bàsquet Almeda i el GEC, que s'enfrontaran a l'altra semifinal.
En hoquei herba, avui el Club Deportiu Terrassa i el Polo s'enfronten en partit avançat a la tercera jornada de la Divisió d'Honor masculina.
Terrassencs i barcelonins disputaran, per qüestions de calendari, la tercera jornada abans de la segona. El Club Deportiu Terrassa va debutar a la Lliga amb derrota el cap de setmana passat per 2-4 contra l'Egara, mentre que el Polo, subcampió de la Lliga la temporada passada, va superar en idèntic resultat l'Atlètic Terrassa, el vigent campió. El partit d'avui començarà a les 8 del vespre.
En hoquei patins, avui al Finques Prats Lleida, parlem Calafell, completa la tercera jornada de l'hoquei Lliga masculina.
El partit al pavelló 11 de setembre a partir de les 9 de la nit. Amb els resultats d'ahir, Barça, Liceo i Noia són co-líders amb 9 punts de 9 possibles. Els blaugranes van guanyar el Girona, els gallecs a l'Arenys de Munt i els de Sant Sadurní al Sant Cugat. El segueix a la classificació el Reus Deportiu, que ahir no va passar de l'empat contra el Caldes. El Voltregà va sumar els 3 primers punts de la temporada guanyant 5-1 a l'Alcoi i l'Igualada va guanyar 3-5 a la pista del Vilafranca, que encara no ha sumat cap punt.
En tenis, derrota inesperada de Paula Badosa aquest mateix matí en el seu debut al 8-500 a Tòquio.
La tenista empordanesa ha perdut aquest matí en 2 sets per 6-3 i 6-2 contra la jove xinesa de 19 anys, Qin Wenzheng. Badosa, cap de sèrie número 1 d'aquest torneig i número 4 en el rànquing mundial, venia de caure també als 32ens de final de l'Obert dels Estats Units contra la croata Petra Martic.
I un últim apunt, en tenis taula, l'Argisa Borges Vall ja coneix els seus rivals de la segona ronda de l'Eurocup masculina.
Els burgencs, que van disputar la fase de grups de la Champions, on van quedar eliminats després de quedar segons del seu grup, es veuran les cares amb l'Ulm alemany, l'Ostrava txec i el Leca Enea d'Irun. El Borges Vall ve d'aconseguir el doblet estatal amb Lliga i Copa la temporada passada i d'arribar a les semifinals de la Eurocup.
Dimecres 21 de setembre comencem parlant de bàsquet perquè aquesta nit tenim clàssic del bàsquet català al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona entre el Barça i la Penya amb el primer títol en joc, la Lliga Catalana ACB. Ahir a les semifinals els verdinegres van superar remuntant amb una gran segona meitat a un Baxi Manresa que va dominar a l'inici, resultat final 89-96 amb 59 punts de la Penya a la segona part, sobretot amb un gran Kyle Guy. Escoltem el tècnic del Joventut, Carles Duran.
Jo crec que la segona part jugant molt millor nosaltres en el 5x5 i sobretot defensivament posant-nos al nivell que Manresa havia mostrat, doncs a partir d'aquí a poc a poc hem anat corrent millor, jugant millor en el joc interior i bueno, crec que al final ens hem emportat el partit jugant doncs, al nostre ritme.
Això pel que fa als guanyadors d'aquesta primera semifinal i pel que fa al Manresa, que va estar per davant del marcador en bona part del partit, ens ho explica des de Ràdio Sallent el Pol Rodríguez.
El Baxi Manresa es queda un pas de la final de la Lliga Catalana després de perdre en la primera semifinal contra el Joventut de Badalona 89-96. Els vegencs van competir molt bé durant tot el partit, tret dels minuts finals. Els jugadors de Pedro Martínez van sortir molt bé, tant al primer quart com en el segon, però la penya sempre trobava resposta al major ritme dels manresans. Al descans, l'avantatge a Manresa era de 9 punts després de 20 minuts molt bons en l'apartat ofensiu. La dinàmica va continuar al tercer quart, però el Joventut va incrementar percentatges i va igualar el partit. En l'últim període, el físic dels badalonins va ser superior i l'encert als minuts finals també va ser superior. Així valorava el partit el tècnic dels manresans, Pedro Martínez.
Tenim que fer coses millor, fins i tot a la primera part, ja els he dit a la mitja part que tenim que fer coses millor de com les hem fet. Suposo que forma part d'un procés, no?, de que els jugadors vagin entenent el que esperem d'ells. La segona part hem defensat malament. Crec que és una derrota que ens posa una mica amb el lloc, no?
El fet més destacable és la crítica del tècnic dels manresans, Pedro Martínez, pel rendiment d'un dels seus jugadors, Marcus Lee.
Entrenat, jo l'estic coneixent ara. Si el nivell que té és el d'avui, està clar que no pot jugar. És molt bon nano, l'estimem molt, però ens ha de donar el d'avui, no pot jugar.
La penya jugarà la final contra el Barça avui a les 9 del vespre, després de la victòria blaugrana sobre el bàsquet Girona, 88-77.
Gràcies, Pol. La penya, com dèiem, s'enfrontarà al Barça amb moltes cares noves respecte a la temporada passada i molt poc rodatge, que va imposar el seu ritme per acabar guanyant el bàsquet Girona d'11 punts. El tècnic Saruna Jasikevich ho reconeixia que no se li podia demanar res més a l'equip.
La verdad que es difícil pedirles algo más ahora mismo. Están luchando, están intentando entender lo que estamos pidiendo, pero bueno, llevamos 3 días juntos y bueno, importante es ganar como sea, aprender como sea y bueno, situación muy atípica, ¿no?
Satoranski, que va ser el màxim anotador del Barça amb 13 punts, d'un Barça que més aviat va ser coral, van quedar-se fora de la convocatòria jugadors com Sergi Martínez, Corey Higgins i Sertac Sanli, a més de lesionat Nikola Mirotic, amb problemes al tendó d'Aquiles i l'estat físic del qual encara és una incògnita, volíem dir. Segur que no arriba, per cert, a la Supercopa d'Espanya que juga aquest cap de setmana. I per part gironina, per destacar, va destacar Dusan Miletic, que va demostrar que pot fer una molt bona parella interior amb Marc Gasol i va acabar fent 25 punts i un 24 de valoració. Un Girona lluitador que no mantenir prou amb això i va pecar per la seva manca de regularitat. Escoltem el tècnic Aito García Reneses.
Lo importante es que cada día seamos un poco mejores. Hoy pues en algunas cosas hemos fallado, lógicamente, porque pues el Barça tiene mucho potencial y también por lo que digo de que algunos jugadores no se enteran lo mismo llevando dos días entrenando con el equipo. Y nada, pues mirar hacia adelante y tratar de empezar la liga pues un poco mejor que ahora.
Els gironins que no tornen a disputar cap partit fins a l'inici de Lliga ACB, dimecres de la setmana que ve, just aquí 7 dies per obrir la jornada, la primera jornada, rebent a Fontejau, atenció, a les 9 de la nit, el Real Madrid, el vigent campió. Abans, aquest vespre, Barça i Joventut es jugaran el títol de la Lliga Catalana ACB en un partit que es repetirà dissabte, en aquest cas, a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. L'altra semifinal la disputaran el Madrid i el Betis. I un apunt més de bàsquet a la Lliga Catalana Femenina 2, la Unió Esportiva Mataró va guanyar ahir al Cerdanyola 62-47 i es va assegurar d'aquesta manera la classificació per a la final a 4 d'aquesta competició que es disputarà aquest cap de setmana a Vic. Les matronines es jugaran el títol contra el Viladecans, el seu rival a les semifinals, i el GEC i el bàsquet Almeda que s'enfrontaran a l'altra semifinal. Parlem ara d'hoquei patins. El Barça, el Liceo i el Noia no afluixen i ja lideren en solitari l'hoquei Lliga Masculina després de sumar 3 victòries en les 3 primeres jornades. Els blaugranes van superar clarament ahir el Garatge Plana Girona a domicili per 0-4. Escoltem el tècnic del Barça, Edu Castro.
El patiment de l'any passat que se'ns van posar davant de marcador i vam haver de remuntar al final. No volíem que ens passés això. Crec que hem fet un partit molt, molt sòlid en defensa. De menys a més en atac. La segona part crec que hem estat mereixedors d'algun gol més. La veritat és que es defensen molt bé, surten bé a la contra, hem tingut a sobre dos pals a la primera part que podien haver fet algun gol. Al final encadenem un altre 0 que és molt interessant des del punt de vista de la feina que fem en recuperació.
El Barça, que és líder després de 3 victòries amb 14 gols a favor i només 2 en contra, acompanyat, com dèiem, de Liceo i Noia. Els gallecs van superar clarament ahir l'Arenys de Munt, un dels recent ascendits a l'hoquei Lliga, que va caure per 1-6 i suma només un punt després de l'empat a la primera jornada contra el Sant Cugat. Un solideu patiu que el club Sant Cugat, que també té només un punt després de perdre de nou ahir contra un dels favorits, el Noia Freixenet, per 0-5. La crònica des de Cugat Mèdia, Joan Garcia.
El primer equip masculí del Solideo Patiu Club Sant Cugat s'ha vist superat àmpliament 0-5 davant el Noia Freixenet a la tercera jornada de l'hoquei Lliga disputada aquest dimarts al vespre al PAF 2 de la Rambla del Celler. Els santcugatencs s'han vist superats des de l'inici davant un potent equip visitant i que el descans ha marxat amb un clar 0-3. Efectivitat, sobretot a l'equador del primer temps, en gairebé 2 minuts, gols d'Aleix Esteller i Martí Gavarró, un cop dur per als locals que han intentat refer-se i també una altra diana abans del descans. Novament, Aleix Esteller. Una distància important al Lluminós. A la represa, els vermells i negres ho han intentat de totes les maneres, però sense encert de cara a porteria. El visitant Eloi Mitjans i Aleix Esteller completant un hat-trick han arrodonit la maneta dels de l'Alt Penedès. El Patiukei, després de 3 jornades, suma un únic punt, un empat i 2 derrotes. I aquest divendres es desplaça fins a la Corunya per jugar a 9:45 del vespre a la pista del Liceu. Un Liceu que ha sumat amb triomfs els 3 partits que ha disputat fins al moment.
Gràcies, Joan. Déu-n'hi-do el calendari que li ha tocat als santcoatencs en el seu retorn a l'Hockey Lliga, amb Reus, Noia, Liceo i Barça de manera consecutiva. El Noia, com dèiem, completa el trio de líders, de co-líders, amb 3 de 3, i just per sota està el Reus Deportiu, que ahir no va passar de l'empat a 1 a casa al Palau d'Esports de la capital del Baix Camp contra un combatiu Caldes, que va sumar el seu primer punt. També resultats d'ahir, d'aquesta tercera jornada, gran victòria del Voltregà, 5 a 1 contra l'Alcoi, que duia un 6 a 6 després de guanyar les dues primeres jornades. Els osonencs, que van sumar els primers 3 punts de la temporada després de perdre contra Liceo i Barça. El nou FM, Natàlia Peix.
Victòria important pel Voltregà, la primera a la Lliga que arribava aquest dimarts en la jornada intersetmanal a casa contra l'Alcoi. Va ser un partit intens i amb ocasions a les dues porteries. El Voltregà va marxar a la mitja part amb un 2 a 1 al marcador, gràcies als gols locals de Gerard Teixidor i Pol Moles, i en Ferran Formatger escurçant distàncies per l'Alcoi. Al segon temps, els visitants van sortir amb voluntat de dominar, però el Voltregà es va mostrar segur i es va imposar sobretot en les contres. Eric Vargas, Jordi Burgaia i Aleix Moles van posar el 5 a 1 al marcador. Lluís Teixidor és l'entrenador del Voltregà.
La veritat que els jugadors han sortit amb una convicció molt gran de que ho podíem fer. Hem defensat molt bé. De les primeres que hem tingut ens hem pogut avançar, que això amb tot el que portàvem de Lliga no ho havíem pogut aconseguir. I, bueno, i sobretot penso que la segona part, el que més ha marcat que hem sapigut dur el partit, no? Que és, a vegades és el més difícil, i, bueno, i a poc a poc doncs, anar notant i anar fent gran la diferència al marcador.
Amb els tres primers punts a la butxaca, els blanquiblaus es desplaçaran dissabte a la pista del Calafell.
Gràcies, Natàlia. I l'últim partit dels 6 que es van disputar ahir, que falta per repassar, és el del Vilafranca-Igualada, amb victòria sòlida per als de la Noia per 3 gols a 5. L'Igualada que escala fins a la 6a posició després de dues victòries en 3 jornades, mentre que el Vilafranca, que només ha jugat 2 partits per l'ajornament, recordem, del de la segona jornada d'aquest cap de setmana passat contra el Calafell, que va haver de jugar competició europea, encara no ha sumat cap punt aquest Vilafranca en el seu retorn també després de pujar a l'Hockey Lliga masculina. Tot això va ser ahir, però avui es completa aquesta tercera jornada de l'Hockey Lliga masculina amb un altre duel català. El Finques Prats Lleida rep al pavelló 11 de setembre el Parlem Calafell a partir de les 9 de la nit. Parlem ara de waterpolo perquè, recordem, Marta Bach, ho explicàvem aquest dilluns, ha estat una de les referents dels darrers anys i mai ha tingut un no. De portes en fora sempre ha estat una esportista exemplar i el mateix diuen els seus entrenadors. Dijous a la nit, recordem, la setmana passada sorprenia a tothom amb la decisió de deixar la pràctica de waterpolo amb només 29 anys i després de deixar la selecció també espanyola. S'ha explicat, això sí, als micròfons de Mataró Ràdio, en té tots els detalls, la Laia Sant Miquel.
Marta Bach es retira de les piscines després de 20 anys practicant el waterpolo, els darrers 15 en participació al primer equip del Centre Natació Mataró. La capitana, la casquet número 9 del centre, deixa un esport que li ha donat una lliga, dues copes de la reina, dues supercopes i una copa lent. La decisió anunciada a finals de la setmana passada ha estat del tot meditada.
No és una decisió que prenc ni molt menys dijous al matí. Ja quan va acabar la temporada més o menys aquesta decisió la tenia bastant presa, passar que també necessitava una mica el meu temps, estar tranquil·la. La temporada passada va ser una temporada molt dura, molt intensa, i necessitava també el meu temps.
Des dels 14 anys amb el primer equip i amb dinàmica de selecció ha viscut el waterpolo de forma intensa. Només se li ha resistit la Lliga Europea i la medalla d'or olímpica. Però l'exigència també desgasta. Aquesta és, segons la mataronina, la clau per haver deixat tant d'hora la pràctica de l'esport que li ha donat tot.
Porto molts anys competint al nivell. Amb el primer equip crec que entro amb 13-14 anys. I ja entro també molt ràpid amb dinàmica de selecció i això suposo que també em porta un desgast bastant ràpid.
Bach forma part de la generació d'or del waterpolo mataroní. Ella mateixa, Kira Gibson, Helena Lloret i Roser Tarragó han marcat un abans i un després en el waterpolo femení.
Gràcies, Laia. I un últim apunt abans d'acabar. Sant Joan de les Abadesses acollirà aquest proper cap de setmana el segon festival de Hike and Fly, atenció, on hi participaran una cinquantena, ja ho direm, de parapentistes. Les activitats estan organitzades pel Club Vol Lliure Serra Cavallera. En té més detalls de la veu de Sant Joan, l'Isaac Muntades.
El festival començarà dissabte al matí amb un entrenament guiat per Serra Cavallera, que consistirà a trobar un punt d'enlairament adient per volar. Els participants pujaran en cotxe fins al Pla d'en Plata, a Ugassa, i després caminaran per superar un desnivell de gairebé 400 metres per enlairar-se i intentar arribar a Sant Joan. A la tarda hi haurà una formació en instrumentació i mapes que es farà al Palmas. Diumenge al matí es disputarà una competició popular sense classificació en què hi haurà una cinquantena de participants. El president del club, Xavier Sanfulgencio, incideix en que es vol fugir de la competició extrema.
El que volem és que la gent que vingui no vingui a una competició. Primer ens tira molt enrere. La gent no és una disciplina on hi hagi molta gent que tingui un nivell com per competir. Llavors el que volem és que la gent s'iniciï. Aquest any el que ve un altre i seguim fent un festival on la gent s'ho vingui a passar bé i practiqui l'esport i el conegui. I qui es vagi perfeccionant, qui sigui més bo, doncs que es vagi apuntant a competicions.
Tot seguit es farà un dinar popular i els participants podran baixar per una tirolina que connectarà el Pont Vell amb el Pont Nou per provar els seus paracaigudes com si fessin la simulació d'emergència.
Gràcies, Isaac. N'estarem pendents. Avui, com dèiem abans, a banda d'aquesta final de la Lliga Catalana ACB i a banda també del partit que completa la tercera jornada de l'hoquei Lliga Masculina, aquest Lleida-Calafell, en hoquei herba, avui tenim duel català en un partit avançat de la tercera jornada de la Divisió d'Honor Masculina entre el Club Deportiu Terrassa i el Polo, el vigent subcampió i que ve de guanyar en la primera jornada el campió de la temporada passada, l'Atlètic Terrassa, en la repetició de la final de la temporada passada, que es va decidir, recordem, als penals per 5-6. En canvi, el Club Deportiu Terrassa, que ve de perdre en el seu debut 2-4 contra un altre equip agarenc, el Club Egara. Recordem aquest partit de corresponent a la tercera jornada d'aquesta Lliga de Divisió d'Honor Masculina d'hoquei herba començarà a les 8 del vespre. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Com substituir els lactis a la cuina? La llet, així com els seus derivats lactis, contenen proteïnes, hidrats de carboni, greixos, vitamines, minerals i aigua. És un aliment que no és imprescindible pel cos humà, tot i que pot arribar a ser interessant. Es pot trobar amagada en moltes receptes o productes processats. Per tant, cal saber quins aliments evitar o com substituir-la a la cuina en cas de seguir una dieta vegana, de patir intolerància o al·lèrgia, o si es vol mantenir una alimentació més sostenible. A mesura que creixem, pot ser que la llet ens senti pitjor per presentar més intolerància a la lactosa, el principal sucre de la llet i el que li dona la seva dolçor. Això és degut a que el nostre intestí segrega menys lactasa, que és l'enzim que digereix la lactosa. Si és aquest el cas, es podria optar per llet o lactis sense lactosa. Ara bé, la llet també conté proteïnes, com la caseïna, que són potencials al·lèrgens pels humans i, en aquest cas, l'únic tractament possible si es té al·lèrgia és evitar-ne el seu consum. Cal eliminar la llet de vaca o de qualsevol altre mamífer, com cabra i ovella, els postres làctics com plams, iogurts o natilles, i també els gelats que no són de gel. Cal evitar la mantega, el ghee, la nata, la llet en pols, les salses com la carbonara o beixamel i tots els tipus de formatges. A més, cal llegir molt bé les etiquetes dels aliments processats que també en poden contenir, com brioixeria, galetes, cremes de cacau, xocolates, pasta, pizzas, cups de caldo, farinetes per nadons, carns processades o embotits i congelats arrebossats com croquetes o calamars. Finalment, podeu substituir la llet per begudes vegetals, sempre prioritzant aquelles sense sucres afegits i que continguin, a més d'aigua, un bon percentatge de la matèria prima, i que també podreu usar per fer preparacions casolanes de pa, brioixeria, salses i cremes o batuts i gelats. La de soja, avena, ametlles o coco en són alguns exemples. Per substituir la nata de cuinar, també trobaràs les seves versions vegetals, d'arròs, soja o avena, entre d'altres. I pels iogurts, hi ha fermentats de soja, coco o ametlles. Escull també aquelles versions que no continguin sucres d'addició. Pel que fa al formatge, busqueu opcions veganes fetes amb fruits secs i a poder ser fermentats. O una altra idea pot ser afegir llevat de cervesa desamargat. I on necessiteu mantega, substituïu-la per oli d'oliva verge extra. Si a l'eliminar aquests aliments de la dieta us preocupa l'aport de calci, no patiu, perquè hi ha molts altres aliments que també en són rics, com els fruits secs, els cigrons, derivats de la soja, les llavors de sèsam o les sardines. Si tens al·lèrgia a la proteïna de la llet i dels seus derivats o aquests no et senten bé, substitueix-los a la cuina per opcions vegetals. Fixa't en l'etiquetatge dels productes processats i segueix una alimentació rica en altres aliments rics en calci.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dimecres 21 de setembre de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 21 de setembre, aquesta nit el Barça i la Penya jugaran a Tarragona, al Palau d'Esports Catalunya, el primer títol oficial de la temporada de bàsquet, després d'una pretemporada atípica, marcada per les competicions internacionals de les seleccions. Ahir va començar la Lliga Catalana CB amb la remuntada del Joventut, que va fer una gran segona meitat sobreposant-se al bon inici del Baxi Manresa, la primera semifinal, mentre que un Barça amb moltes cares noves i baixes encara destacades va superar un lluitador bàsquet Girona, que obrirà just aquí una setmana, set dies, la primera jornada de la Lliga CB contra el Real Madrid. Abans, però, tindrem dos Barça Joventuts, el d'avui amb un títol en joc, aquesta Lliga Catalana ACB, en un Palau d'Esports Catalunya de Tarragona que s'espera ple, com a les semifinals d'ahir, i el segon dissabte a les semifinals de la Supercopa Espanyola. Avui, evidentment, parlarem molt de bàsquet, però també parlarem d'hoquei patins, perquè avui es completa la tercera jornada de l'hoquei Lliga Masculina amb un Lleida-Calafell, amb una lliga en què ja es desmarquen Barça, Liceo i Noia, i també tenim hoquei herba en partit avançat entre el Club Deportiu Terrassa i el Polo, Waterpolo i molt més, tot això a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què no està pendents a l'esport de casa nostra. Amb l'Albert Soler, bon dia.
Bon dia, Martí.
Matí en què tothom parla, com dèiem, de la informació publicada pel diari El Mundo sobre les exigències de la renovació de l'últim contracte del Leo Messi amb el Barça a l'estiu del 2020.
Segons el diari, l'argentí exigia una prima de 10 milions d'euros només per signar la renovació, a més d'una llotja privada al Camp Nou per a la seva família i la de Luis Suárez, un vol anual privat per a la seva família a l'Argentina i recuperar amb interessos les retallades i els diferiments imposades per la pandèmia. També volia que la clàusula de rescisió baixés fins a la simbòlica xifra de 10.000 euros per poder deixar el Barça quan volgués. Tot això va ser el primer estiu de la pandèmia, quan, després del 2-8 contra el Bayern de Múnich, Messi va enviar el famós burofax al club demanant de marxar.
Segons la publicació del Mundo, Messi cobrava en aquell moment 75 milions d'euros nets per temporada i aquestes exigències les va fer el representant i pare del jugador, Jorge Messi, a través d'una cadena de correus electrònics. Estarem pendents si publiquen noves informacions al respecte. Per cert, una notícia d'aquest mateix migdia, Alexia Putellas i Laia Palau són medalles d'or al mèrit esportiu per l'Ajuntament de Barcelona. Les dues esportistes, com dèiem, que han estat guardonades per unanimitat pel consistori barceloní. Més coses en futbol, encara en futbol. Ho explicàvem ahir, la plantilla de l'Espanyol ha escollit ja els seus capitans.
L'únic que repeteix respecte a la temporada passada és Sergi Darder, que passa a ser el primer capità. Estrena en responsabilitat el central Sergi Gómez, un dels nou vinguts aquesta temporada, José Lomato i Leandro Cabrera.
I pel que fa a l'altre equip català de la primera masculina, el comitè de competició ha decidit sancionar amb dos partits a Mitchell, el tècnic del Girona, després de l'expulsió de diumenge al camp del Betis. El club gironí ja ha avançat que recorrerà la decisió. També en futbol, Aitana Bonmatí és baixa de nou per molèsties musculars.
La jugadora catalana arrossega molèsties al quàdriceps de la cuixa dreta i la seva evolució marcarà el temps de baixa. Aitana acabava de rebre l'alta de la lesió al soli que va patir a l'inici de la pretemporada, tot i que no va poder jugar en el debut de les blaugranes en Lliga dissabte passat per sanció.
En bàsquet, Barça i Penya jugaran avui a Tarragona el primer títol de la temporada de la Lliga Catalana ACB.
Ahir, a les semifinals, els verd i negres van remuntar contra el Baxi Manresa, vigent campió de la competició, per acabar imposant-se 89-96 amb una gran segona meitat. El Barça, amb poc rodatge, ple de cares noves i sense Sanli, Higgins ni Mirotic, entre d'altres, va superar un combatiu però irregular bàsquet Girona, liderat per Aito García Reneses a la banqueta i Dusan Miletic a la pista, que va fer 25 punts.
Avui a les 9, com dèiem, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, es preveu ple, com les semifinals d'ahir, tindrà lloc la final entre el Barça i el Joventut en un partit que repetirà dissabte que ve a les semifinals de la Supercopa d'Espanya. També dissabte a l'altra semifinal s'enfrontaran el Real Madrid i el Betis. I a la Lliga ACB, que ja comença en 7 dies.
El bàsquet Girona obrirà la primera jornada rebent a Fontejau precisament el vigent campió, el Madrid, dimecres de la setmana que ve. Dijous 29 serà el torn del Baxi Manresa, que també jugarà a casa, el Nou Congost, contra el Lenovo Tenerife. I divendres debutaran el Barça i la Penya. Els blaugranes jugaran a la pista del Gran Canària i el Joventut rebrà el Bilbao Bàsquet.
Un parell més de punts de bàsquet. Avui juga a partit amistós de pretemporada el Força Lleida de l'Eport.
A les 8 del vespre, els lleidatans visitaran la pista de l'Osca, rival de categoria inferior, i al qual ja es van imposar clarament el 10 de setembre, també en partit de pretemporada, de gairebé 30 punts. El Força Lleida es jugarà la setmana que ve, dilluns, l'anada, i dijous la tornada, el títol de la Lliga Catalana LEP Or contra el Morabanc Andorra.
I a la Lliga Catalana Femenina 2, victòria ahir de la Unió Esportiva Mataró, que les classifica per a la final a 4.
Les mataronines es van imposar al Cerdanyola per 62-47 i van obtenir el bitllet per a la fase final de la competició, que es disputarà aquest cap de setmana a Vic. Els altres equips participants seran el Viladecans, rival del Mataró, a les semifinals, i Bàsquet Almeda i GEC, que s'enfrontaran a l'altra semifinal.
En hoquei herba, avui el Club Deportiu Terrassa i el Polo s'enfronten en partit avançat de la tercera jornada de la Divisió d'Honor masculina.
Terrassencs i barcelonins disputaran, per qüestions de calendari, la tercera jornada abans de la segona. El Club Deportiu Terrassa va debutar a la Lliga amb derrota el cap de setmana passat per 2-4 contra l'Egara, mentre que el Polo, subcampió de Lliga la temporada passada, va superar també per 2-4 l'Atlètic Terrassa, vigent campió. El partit d'avui començarà a les 8 del vespre.
No deixem l'estic en hoquei patins. Avui el Finques Prats Lleida Parlem Calafell completa la tercera jornada de l'hoquei lliga masculina.
El partit al pavelló 11 de setembre a partir de les 9 de la nit. Amb resultats d'ahir, Barça, Liceu i Noia són co-líders amb 9 punts de 9 possibles. Els blaugranes van guanyar el Girona, els gallecs a l'Arenys de Munt i els de Sant Sadurní al Sant Cugat. El segueix a la classificació el Reus Deportiu, que ahir no va passar de l'empat contra el Caldes. El Voltregà va sumar els 3 primers punts de la temporada guanyant 5-1 a l'Alcoi i l'Igualada va guanyar per 3-5 a la pista del Vilafranca, que encara no ha sumat cap punt.
En tenis, derrota inesperada de Paula Badosa en el seu debut al 8-500 de Tòquio.
La tenista empordanesa ha perdut aquest matí en 2 sets per 6-3 i 6-2 contra la jove xinesa de 19 anys, Qin Wenzheng. Badosa, cap de sèrie número 1 d'aquest torneig i número 4 del rànquing mundial, venia de caure també als 32ens de final de l'Obert dels Estats Units contra la croata Petra Martic.
Mala ratxa, per tant, per la tenista de Begú. I un últim apunt, en tenis taula, la Gisa Borges Vall ja coneix els seus rivals de la segona ronda de l'Eurocup masculina.
Els burgencs, que van disputar la fase de grups de la Champions, on van quedar eliminats després de quedar segons del seu grup, es veuran les cares amb l'Ulm alemany, l'Ostrava txec i el Lena Leca Enea Dirun. El Borges Vall ve d'aconseguir el doblet estatal amb Lliga i Copa la temporada passada i d'arribar a les semifinals a l'Europe Cup. Ladies and gentlemen.
Dimecres 21 de setembre comencem parlant de bàsquet perquè aquesta nit tenim clàssic del bàsquet català al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, l'Anella Mediterrània, entre el Barça i la Penya, amb el primer títol en joc, la Lliga Catalana ACB. Ja des d'ahir, amb les semifinals, l'Anella Mediterrània va vibrar amb el millor bàsquet del país en un pavelló ple de gom a gom. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Tarragona va ser una festa del bàsquet de primer nivell amb les entrades exaurides i amb un ambient ple de gom a gom per presenciar les dues semifinals de Lliga Catalana ACB. Joventut de Badalona i Barça s'enfrontaran aquesta nit amb l'aspiració d'emportar-se el títol. La Penya va vèncer el Baxi Manresa després d'aixecar-li el partit a partir del tercer període quan els badalins es trobaven a 15 punts de diferència al segon quart. Un Joventut de Badalona que va aterrissar les generalitats de Kai Gai, Pau Ribas o Ante Tomic. El màxim anotador però va ser Jerry Harding del Baxi Manresa amb 25 d'anotació. La segona semifinal acull el duel entre el Barça i el Bàsquet Girona. Un partit marcat per la gran ovació que s'emportava Marc Gasol, a més de Pol Figueres, que tornava a casa. Un Bàsquet Girona que va plantar bona cara al Barça, però que es va desfer a partir del darrer quart del partit. El màxim anotador del maig va ser Miletic, amb 25 punts. Amb tot, les noves incorporacions dels de Saras, Jacic i Vicius van contrarrestar els bons moments dels gironins mitjançant Satoranski, Vesely i els habituals La Provítola, Kjuric i Jokubaitis. Una anella mediterrània que va gaudir de valent de l'espectacle del bàsquet ACB i que avui, a partir de les 9 del vespre, es coneixerà el campió en el partit que enfrontarà el Joventut de Badalona i el Barça.
Gràcies, Eric. Com sentíem, ahir a les semifinals el Joventut va superar remuntant amb una gran segona meta del Baxi Manresa, que va dominar a l'inici. Resultat final 89-96 amb 59 punts de la penya a la segona part, sobretot amb un gran, com sentíem, Kyle Guy. A Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
El Joventut tornarà a disputar una final de la Lliga Catalana, cosa que no passava des del 2013, quan es va enfrontar precisament al Barça, que serà el rival d'avui a partir de les 9 del vespre. Els blaugranes van superar el Bàsquet Girona per 88-77 en l'altra semifinal. El partit es disputarà al Palau d'Esports de Tarragona i els verdinegres arriben a la cita després de superar ahir el vigent campió, el Baxi Manresa, per 89-96, remuntant-li fins a 15 punts de desavantatge. Els triples de Gai, Ribas i Busquets van tornar a donar vida i van liderar un parcial de 2-18, que va ser decisiu. Pau Ribas subratllava el caràcter que havia tingut l'equip.
Hi haurà partits que estàs bé d'inici, que t'entren els tirs, hi ha partits que no, però els partits són molt llargs. Igual que se t'han anat de 15, pots recuperar 15 punts. Avui ho hem fet bé, jo crec que en un tercer quart on hem trobat millors situacions, el Kyle ha ficat alguns tirs difícils i on ens hem posat dins del partit. I bueno, crec que ha sigut un bon partit per part nostra i per millorar, sobretot.
La penya, que no guanya el títol des del 2008, va veure com Ellenson feia un pas més mentre Joel Parra, que ahir va ser present però no va jugar, va rebre un homenatge de la Federació Catalana de Bàsquet a la mitja part per haver guanyat l'Eurobàsquet. Howard també va ser baixa per un trencament fibrilar i avui tampoc jugarà.
Gràcies, Ferran. Això pel que fa als guanyadors i pel que fa al Manresa, que va estar per davant al marcador durant bona part del partit. Atenció al document que va deixar a la roda de premsa posterior el tècnic Pedro Martínez sobre una de les noves incorporacions, el pivot nord-americà Marcus Lee.
No sé, jo l'estic coneixent ara. Si el nivell que té és el d'avui, està clar que no pot jugar. No pot jugar. O sigui, és molt bon nano, l'estimem molt, però si ens ha de donar allò d'avui, no pot jugar. Això no és una decisió meva, però el que ens ha donat avui no ens val. No ens val i ens sap molt greu, no?, que hagi passat, perquè esperem més. Però bueno, ens tindrem que adaptar i esperar.
Déu-n'hi-do. Pedro Martínez, que va reconèixer també que malgrat la bona primera meitat del seu equip, encara hi havia molta feina per fer, no només amb Marcus Lee, la penya que s'enfrontarà, com dèiem, aquesta nit a la final, al Barça, que amb moltes cares noves ahir, respecte a la temporada passada, i molt poc rodatge, va imposar finalment el seu ritme, sobretot a l'últim quart, per acabar guanyant el Bàsquet Girona 12 punts, 88-77. El tècnic Saruna Jacikevicius reconeixia que no se li podia demanar més a l'equip.
La verdad que es difícil pedirles algo más ahora mismo. Están luchando, están intentando entender lo que estamos pidiendo, pero bueno, llevamos 3 días juntos. Y bueno, importante es ganar como sea, aprender como sea y bueno. Situación muy atípica, ¿no?
Atípica pretemporada per a tots els equips, en general el Barça perquè tenia molts internacionals. Satoranski va ser el màxim anotador amb 13 punts, d'un Barça més aviat coral. Van quedar-se fora de la convocatòria jugadors com Sergi Martínez, Corey Higgins i Sertac Shanley, a més del lesionat Nikola Mirotić, que amb problemes al tendó d'Aquiles i un estat físic del qual encara és una incògnita. Per part gironina va destacar Dusan Miletić, que va demostrar que pot fer una molt bona parella interior amb Marc Gasol i va acabar fent 25 punts, màxim anotador del partit, amb un 24 de valoració, un Girona lluitador, que no en va tenir prou, amb això i va pecar la seva manca de regularitat. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Derrota del Bàsquet Girona contra el Futbol Club Barcelona per 88-77, en un partit igualat, però en el que el Barça s'ha distanciat a l'últim quart. Els dos equips s'han vist les cares en la segona semifinal de la Lliga Catalana, en un duel històric, ja que per primera vegada tots dos equips s'han enfrontat en un partit oficial. L'inici gironí ha sigut intens i encertat, amb un parcial de 0-9 que ha donat el primer avantatge del partit. El Barça, però, ha respost amb fermesa, capgirant el marcador per tancar el primer quart amb un 22-16. Les forces s'han anat igualant, amb certes imprecisions, fruit d'estar encara en el tram inicial de temporada. L'equip blaugrana ha anat sempre per davant, però els gironins s'han resistit a distanciar-se en el marcador. En el tercer quart, i sense perdre-li la cara al partit, els homes d'Ito han cedit mínimament i han encarat el darrer quart amb un desavantatge de 7 punts. Els següents minuts han estat de domini de l'equip entrenat per Sarunas Jasikevicius, que ha desplegat el seu potencial ofensiu per trencar el partit. Al final, els gironins han caigut eliminats per 88-77.
Gràcies, Joan. El bàsquet Girona, que no torna a disputar cap partit fins a la Lliga, l'inici de Lliga ACB, dimecres de la setmana que ve, per obrir la jornada, la primera jornada, rebent a Fontejau, atenció, a les 9 de la nit, el Real Madrid, el vigent campió. Abans, aquest vespre, Barça i Joventut es jugaran el títol de la Lliga Catalana en un partit que es repetirà dissabte, en aquest cas, a les semifinals de la Supercopa d'Espanya, aquest Barça-Penya. L'altra semifinal la disputaran el Madrid i el Betis. I un apunt més de bàsquet a la Lliga Catalana Femenina 2, la Unió Esportiva Mataró va guanyar ahir el Cerdanyola 62-47 i es va assegurar d'aquesta manera la classificació per a la final a 4 d'aquesta competició que es disputarà aquest cap de setmana a Vic. Les mataronines es jugaran el títol contra el Viladecans, el seu rival a les semifinals, i el GEC i el Bàsquet Almeda que s'enfrontaran a l'altra semifinal. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
L'OMS Unió Esportiva Mataró Femení Maresme serà el quart equip que participarà a la final a 4 de la Lliga Catalana de Lliga Femenina 2. Ho aconsegueix complint amb el que li demanava el seu entrenador abans de començar el partit disputat ahir a la nit al Palau Josep Mora. Que ho fes guanyant el partit contra el Cerdanyola, malgrat saber que perdent per menys de 14 punts, també obtenia el bitllet per aquesta final. A la conclusió del partit, 62-47 per les unionistes. Això sí, en aquest últim duel de la fase de grups, l'equip d'Albert Illa tenia problemes per desempallegar-se d'un Cerdanyola que no tenia res en joc. 17-20, 3 punts per sota, era el marcador a la conclusió del primer quart i a la mitja part s'hi arribava amb un 29-30 a l'electrònic. El tercer quart servia per assegurar el passi en aquesta final a 4 amb un parcial de 16-7 que deixava el partit amb el 45-37. La victòria acabaria de consolidar-se en el darrer dels quarts, arribant al 62-47 final. Escoltem el tècnic unionista Albert Illa.
Molt content per la victòria, molt content pel treball de l'equip. Hem anat de menys a més, sobretot del segon al tercer i quart, i hem sigut molt corals a nivell de rendiment. Totes les jugadores han aportat i totes han estat molt bé.
Aquest cap de setmana a Vic es veuran les cares en la segona de les semifinals amb el Viladecans. L'altra semifinal enfrontarà el GEC de Girona amb l'Almeda, que és l'actual campió d'aquesta competició.
13 minuts i les dues, seguim aquí l'enjoc en hoquei patins. El Barça, el Liceo i el Noia no afluixen i ja lideren en solitari l'hoquei lliga masculina. Després de sumar 3 victòries en les 3 primeres jornades, els blaugranes van superar ahir clarament el Garatge Planes Girona a domicili per 0 gols a 4. Escoltem el tècnic del Barça, Edu Castro.
El patiment de l'any passat que se'ns van posar davant de marcador i vam haver de remuntar al final. No volíem que ens passés això, crec que ha fet un partit molt, molt sòlid en defensa, de menys a més en atac. La segona part crec que hem estat mereixedors d'algun gol més. La veritat és que es defensen molt bé, surten bé a la contra, hem tingut a sobre 2 pals a la primera part que podien haver fet algun gol. Al final encadenem un altre 0 que és molt interessant des del punt de vista de la feina que fem en recuperació.
El Barça, que és líder, després de 3 victòries amb 14 gols a favor i només 2 en contra, acompanyat amb punts, amb 9 punts, com dèiem, de Liceo i Noia. Els gallecs van superar clarament l'Arenys de Munt, un dels recent ascendits de l'hoquei lliga, que va caure per 1 gol a 6 i suma només 1 punt de l'empat de la primera jornada contra el Sant Cugat. Un sol ideu petit club Sant Cugat, ja ho direm, que també té només 1 punt després de perdre de 9 ahir contra un dels favorits, el Noia Freixenet, per 0 gols a 5. El Noia, que, com dèiem, completa el trio de líders amb 3-3. La crònica des de Ràdio Sense Dur. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. El Noia es va imposar ahir al Sant Cugat per 0 gols a 5 i completa així un primer tram de competició perfecte amb 9 de 9 punts possibles en aquest inici de la Parlem Hockey Lliga. Una fita que només iguala amb Barça i Liceo. L'efectivitat en atac i la solvència de Blai Roca sota pals van permetre als roig i negres imposar el seu domini en una primera part dibuixada amb els gols del capità Aleix Esteller per partida doble i de Martí Gavarró. Amb el 0-3 al marcador, els sadorninencs van aprofitar la segona meitat per demostrar que estan en un gran moment de forma. Eloi Mitjans va signar el quart i Esteller, amb un hat-trick, va arrodonir el resultat. Pere Bàries, tècnic del Noia Freixenet.
La veritat és que estem satisfets, penso que hem fet un partit molt seriós. El resultat penso que no demostra el que ha passat sobre la pista, ha sigut un partit molt, molt complicat, de picar molta pedra, de madurar. Hem d'estar molt, molt satisfets. Més enllà dels 5 a favor, el 0 en contra també penso que és molt, molt important i crec que estem a la bona línia. Començar bé una temporada sempre ajuda. A més, sabem que d'aquí 2 setmanes s'atura la competició, doncs tot el que puguem sumar benvingut serà. I a més, doncs, ens dona certa tranquil·litat per enfrontar aquest Tourmalet que ens ve ara amb Reus, Liceu i Barça.
Tercera victòria, doncs, dels sadorninencs, que ja esperen el Reus, que visitarà l'Ateneu aquest diumenge a les 8 del vespre, a l'inici del Tourmalet, que els enfrontarà a Reus, Liceu i Barça de manera consecutiva.
Gràcies, Eli. I just per sota dels 3 líders de la classificació està el Reus Deportiu, que ahir no va passar de l'empat a 1 a casa, al Palau d'Esports de la capital del Baix Camp, contra un Combatiu Caldes, que va sumar el seu primer punt. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
El Reus Deportiu Virgínies no ha pogut passar de l'empat a 1 en la tercera jornada de l'Hockey Lliga davant el Caldes. A la primera part, els roig i negres van ser molt superiors, trobant porteria amb un potent xut de l'italià Keiko Compagno. Les bones recuperacions de l'equip reusenc, però, van contrastar amb la falta de punteria, afegida a una grandíssima exhibició de Jordi Pons, el porter del Caldes, que va frenar durant tot el partit les nombroses ocasions locals. Després de la mitja part del partit va canviar de signe. Cristian Rodríguez, jugador del Caldes, va haver de sortir amb camilla després d'un fort cop a l'esquena. Durant la segona part del partit es van enverinant per reusencs, que a falta de 10 minuts van veure com Marc González anotava el definitiu 1-1, malgrat les nombroses ocasions dels dos equips per ampliar el resultat. Jordi García, entrenador del Reus Deportiu, es va mostrar satisfet de la millora defensiva respecte als partits anteriors, tot i no poder sumar al ple de victòries.
Estic satisfet del tema defensiu, penso que hem millorat molt dels últims partits, era una assignatura pendent, però avui ens ha faltat un punt de finura davant de porta perquè les ocasions les hem creat, no? Ja vaig dir el primer dia que guanyar 3 punts a dia d'avui era molt difícil, el Caldes venia de 2 derrotes, es jugava en mitja vida aquí, i si probablement nosaltres haguéssim pogut marxar d'algun gol, doncs hauria sigut un altre escenari, no?
La propera cita de l'equip del Baix Camp serà a l'Alt Penedès, ja que es mediran a un rival complicat, el Noia.
Gràcies, Aleix. També resultats d'ahir d'aquesta tercera jornada. Gran victòria del Voltregà, 5-1 contra l'Alcoi. Un Alcoi que duia un 6-6 després de guanyar les 2 primeres jornades. Els osonencs, que van sumar els primers 3 punts de la temporada després de perdre contra Liceo i Barça en les 2 primeres. El 9FM, Natàlia Peix.
Victòria important pel Voltregà, la primera a la Lliga que arribava aquest dimarts en la jornada intersetmanal a casa contra l'Alcoi. Va ser un partit intens i amb ocasions a les 2 porteries. El Voltregà va marxar a la mitja part amb un 2-1 al marcador, gràcies als gols locals de Gerard Teixidor i Pol Moles i en Ferran Formatger escurçant distàncies per l'Alcoi. Al segon temps, els visitants van sortir amb voluntat de dominar, però el Voltregà es va mostrar segur i es va imposar sobretot en les contres. Eric Vargas, Jordi Burgaia i Aleix Moles van posar el 5-1 al marcador. Lluís Teixidor és l'entrenador del Voltregà.
La veritat que els jugadors han sortit amb una convicció molt gran de que ho podien fer. Hem defensat molt bé. De les primeres que hem tingut ens hem pogut avançar, que això amb tot el que portàvem de Lliga no ho havíem pogut aconseguir. I, bueno, i sobretot penso a la segona part, el que més ha marcat que hem sapigut dur el partit, no? Que és, a vegades és el més difícil i, bueno, i a poc a poc doncs, anar notant i anar fent gran la diferència al marcador.
Amb els 3 primers punts a la butxaca, els blanquiblaus es desplaçaran dissabte a la pista del Calafell.
Gràcies, Natàlia. I l'últim partit dels 6 que es van disputar ahir, que falta per repassar, és el Vilafranca-Igualada, també ahir a les 9, amb victòria sòlida per als de la Noia per 3-5. L'Igualada, que escala fins a la 6a posició, després de 2 victòries en 3 jornades, suma 6 punts, mentre que el Vilafranca, que només ha jugat 2 partits per l'ajornament, recordem, de la segona jornada contra el Calafell, que va haver de jugar a competició europea, encara no ha sumat cap punt. Tot això va ser ahir, però avui es completa aquesta tercera jornada d'hoquei lliga masculina amb un altre duel català, el Finques Prats Lleida rep al pavelló 11 de setembre el Parlem Calafell a partir de les 9 de la nit. La prèvia des de UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Després de començar la temporada rebent dues golejades, 0-5 contra el Barça i 6-2 davant l'Alcoi. I amb les baixes físiques com a protagonistes, l'equip de la capital del Segrià espera sumar la primera victòria del curs a Lleida i havent recuperat homes com Sergi Duc i Oriol Vives. Aquest últim deixava clar que, tot i haver començat la temporada amb dues derrotes, tot plegat acaba de començar i que segur que la primera victòria arribarà ben aviat.
Bé, doncs, esperem un partit difícil. Calafell, doncs, que, com dius molt bé, els últims anys ens ha posat les coses molt complicades. Però bueno, són tres punts que hem de jugar, tot just comencem la Lliga, portem dos partits, per tant, d'urgències poquetes, això és molt llarg i bueno, agafen una mica de sensacions, agafen el ritme i a poc a poc anirà sortint.
A davant els llistats tindran a un equip, el Calafell, que la temporada passada el va superar en els dos partits de Lliga i el va eliminar a les semifinals de l'Eurocup. Per la seva part, el Finques Pats Lleida va guanyar-lo a la Copa del Rei. Tot això va succeir la temporada passada i la primera cita entre amb dos equips en guany serà avui, a les 9 de la nit, al pavelló 11 de setembre de Lleida.
I no deixem l'estic perquè en hoquei herba avui tenim duel català en un partit avançat de la tercera jornada de la divisió d'honor masculina entre el Club Deportiu Terrassa i el Polo, el vigent subcampió, que ve de guanyar en la primera jornada al campió, l'Atlètic Terrassa, en la repetició de la final de la temporada passada que es va decidir, recordem, als penals. En canvi, el Club Deportiu Terrassa va perdre en el seu debut també per 2-4 contra un altre equip terrassenc, el Club Egara. La prèvia del partit d'avui des de Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
Club Deportiu Terrassa i Real Club de Polo juguen un partit avançat de la tercera jornada aquesta nit a les 8 a les Pedritxes. El conjunt de Barcelona, després de guanyar en el seu primer partit, també a domicili per 2-4 a l'Atlètic Terrassa, busca la seva segona victòria de la temporada. El Club Deportiu Terrassa, per la seva banda, busca, doncs, el que no va poder fer diumenge, aconseguir la primera victòria del campionat després de la derrota davant el Club Egara per 2-4. El conjunt de Carlos García Cuenca va donar la cara, va fer un bon partit, però la superioritat del Club Egara en el penal córner va ser determinant al partit. Aquesta nit, com dèiem, 8 de la tarda, Club Deportiu Terrassa, Real Club de Polo, el Terrassa que busca la seva primera victòria a la competició, al Real Club de Polo, la segona, i situar-se com a líder provisional.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Com sempre, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació local.
Un senyor que s'oxida al sofà, una ment que no troba la boca, una vida que no sap parlar, un profeta més de la derrota, un patriota de la soledat, de deixar-se dur una mascota, un imbècil en autoritat, un sacríleg de la integritat. Cauen les filles anònimes, mort natural, fallen les forces, clima hivernal, tristes i anades, quina postal, lluny de les llums despedestal, sense homenatges ni flors en corones, com si sols foren persones normals, com si en un món de misèrie de runes fora bonic oblidar. I s'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedra dins la sabata, com la palmera que aguanta el fracàs. Allà estaran, fent burla i fent sacrilegi, per sempre un xallereci, sempre a la contra i avant. We'll be right back.
que se'ls perdone este suïcidi prematur. La seua sort no és vostra, però l'enterro costa i els han cobrat la medicina i el taüt. Cauen herois baix el pes de la fe, la divisa, orfes d'amor omplen la missa, ixen les ordes de les cavernes, guarden la merda baix la catifa. I com sempre pagues tu la seua festa, el resultat era un, la jugada era perfecta. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, de vore tan gran la bandera, la vista es comença a cansar. S'ha intoxicat la mollera, s'han oblidat d'estimar, i ara respirar és una quimera. Però estaran, les nostres sempre estaran, com pedalins la sabata, com la palmera que aguanta l'huracà. Ja ja estaran, fent muga i fent sacrilegi, per sempre un xaguereig, sempre a la contra i avant.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
La Generalitat es posa mans a la feina per lluitar contra les ocupacions delinqüencials davant les queixes reiterades d'alcaldes i alcaldesses, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho ha anunciat la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró.
Un clam d'alcaldes de l'àrea metropolitana. Per tant, estem fent tot allò que la ciutadania ens demana, perquè la realitat, els nostres barris i ciutats, doncs, dista molt de ser pacífica quan hi ha aquest tipus d'ocupacions conflictives que causen aquests greus problemes de convivència.
I és que Catalunya concentra el 45% d'ocupacions delinqüencials de tot l'Estat, i d'aquestes, tres quartes parts es produeixen a Barcelona. És dimecres 21 de setembre de 2022 i tenim més titulars. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demana canvis legislatius també per actuar més ràpid davant aquestes ocupacions. Montse Hidalgo.
Una qüestió que també ha centrat l'obertura de l'any judicial, i és que el delicte d'usurpació de béns immobles, l'ocupació, va créixer més d'un 10% l'any 2020.